Serem un sol, crida la grada, que sonin com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 el dia que acaba de començar el Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. El Mundial més llarg de la història, són 39 dies de competició, 104 partits, 48 seleccions i cada nit, aquí a Catalunya Ràdio, intentarem explicar-vos-ho al Mundial al Club de la Mitjanit. Cada 4 anys el Mundial ens ofereix un viatge apassionant per partits, per jugades, per gols, per situacions que ni som capaços d'imaginar-nos. Des de fa gairebé un segle, l'esport més popular del món reuneix la majoria de millors futbolistes del món les mateixes setmanes, al mateix territori, perquè expressin tot el seu talent i comencin a dibuixar cap a on es dirigirà el futbol en el futur més pròxim. Cada Mundial té la seva història i cada Mundial és història del futbol. Una pregunta, i pensa't un instant la resposta. Quin és el primer Mundial que recordes? I de tots els Mundials, quin partit és el primer que et ve al cap? El que més t'agrada recordar, el que li tens més afecte? Segur que la resposta l'has obtingut ràpidament. El Mundial ha començat aquesta nit, de fet està començant amb el Mèxic 2, Sud-àfrica 0, que s'està jugant encara a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. Guanya Mèxic 2-0, que guanyarà un partit amb 3 expulsions, 2 per part de Sud-àfrica i una per part de Mèxic. Fa uns minuts acaben d'expulsar el central mexicà César Montes, l'ex de l'Espanyol. Els gols de Mèxic els han fet Quiñones a la primera part, només començar, i Raúl Jiménez, l'ex de l'Atlètic de Madrid, a la segona. El pròxim partit del Mundial serà d'aquí unes hores, a les 4 de la matinada, a Catalunya, al Corea, República Txeca. Demà al vespre, a les 9 del vespre, hi ha el Canadà, Bòsnia. Canadà és una altra de les anfitriones. Això ha començat, ho ha fet a Mèxic, a Ciutat de Mèxic, a l'estadi Azteca, possiblement l'estadi més mística de la història dels Mundials, allà on es va coronar la Brasil del 70 amb Pelé i companyia, l'estadi de la Mano de Dios i el mític gol de Maradona contra Anglaterra. Hi havia algun estadi millor al món per obrir el foc? Difícil de trobar. Aquest Mundial ens portarà fins al 19 de juliol a la nit. L'endemà, el dilluns 20, és probable que molts sentim una sensació de buit impossible d'omplir. Mentrestant, a gaudir del millor espectacle futbolístic del món. A portar-se bé i a passar-ho millor.
El Club de la Mitjanit, edició Mundial. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
El Mundial al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, i serem cada dia durant el Mundial per recollir la jornada mundialista i el que faci falta. Primera edició, la d'aquest dijous 11 de juny, passaríem totes les nits amb la Sònia Gelmà. Sònia.
Hola, bona nit.
La Sònia Gelmà és l'enviada especial de Catalunya Ràdio al Mundial. L'heu sentit a tot costa ja aquests últims dies. Sònia, on pares exactament, dels Estats Units?
Chattanooga.
Chattanooga.
A 2 hores d'Atlanta, una de les 11 seus d'aquest Mundial d'Estats Units. Després hi ha, ja ho sabeu, 3 seus més a Mèxic i 2 més a Canadà.
Quina hora tens a Chattanooga, exactament?
Les 5 de la tarda.
A les 5 de la tarda a Chattanooga. No sé si és la mateixa hora Ciutat de Mèxic, però acaba de finalitzar a l'estadi Azteca el Mèxic 2, Sud-àfrica 0. Victòria de Mèxic, 2-0 contra Sud-àfrica en aquest partit inaugural del Mundial. És una gran victòria, és un resultat immillorable. No podia haver-hi un altre millor resultat que aquest 2-0 per començar
molt
el
bon
Mundial.
Resultat,
molt bon resultat,
molt bon
Sònia,
resultat.
Molt bon resultat. Tots dos teníem a la porra un 2-0. I com a mínim som co-líders. Co-líders per
sí,
començar el Mundial.
Sí, ets a dir que he patit els últims minuts,
jo
perquè
també
avançàvem jugant contra 9 amb 7 minuts d'afegit, però aquesta expulsió de Montes ens ha acabat ajudant.
A veure, aquesta primera nit de Mundial al Club de la Mitjanit també la passarem amb l'Oriol Domènech, un clàssic. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé? Jordi, a la una. Jordi, a les dues. Ara el trobem. Amb el Ricard Torquemada. Ricard, tu sí que hi ets, eh? Com estàs?
Bona nit, Xavi.
I també saludem des del principi. Puc saludar l'Àlex Dalmas? Encara no. Ara saludarem el Jordi Costa i l'Àlex Dalmas. Algú es veu capaç, entre els 4 o 5 que hi som ara mateix, de veure, ni que siguin diferit, tots els partits, els 104 partits d'aquest Mundial, són 104 partits, a més, que es reparteixen en horaris molt diferents i molt diversos. Algú té aquest repte per davant en aquests 39 dies?
Jo crec que no.
104, no. Home,
jo confiava en tu, Torque, de fet.
Sí, jo no, ja et puc dir, jo em perdré el tercer i quart lloc i de l'última jornada de fase de grups, un per grup. 91. Jo el repte 91.
Serà rècord, també. Serà rècord. Marca personal per Ricardo.
Sí, perquè...
En un mundial.
Perquè els altres mundials que tenien 70 i tants, no, Xavi?
Sí.
Sí, no me'n recordo.
Sí, crec que eren 76.
Rècord. Serà rècord a la meva vida.
Sí, sí. L'Aina Grau és aquesta nit a la producció, el Salva Pou a l'estudi 5, al control central hi ha l'Andrea Martínez. Després hi entrarà més gent, us anirem presentant l'equip de comentaristes del Mundial
sí,
del Club de la
Mitjanit. Sí, sí, senteu vosaltres, eh?
Ara sentim, sí, sí, vale. Has entrat Destroyer. Jordi.
Hola, bona nit.
Bona nit, tot bé?
Sí, problemes tècnics, però sí, sí, la resta tot en ordre.
Això no és res, no passa res, no passa res. L'Àlex Almas encara l'estem esperant, eh? Encara l'estem esperant. Ara us deia que hi entrarà més gent. De moment ens hem de conformar amb el Sergi Andreu, que hi farem,
que no
Sergi.
Que no és poca cosa.
No és poca cosa, estic contentíssim d'estar aquí.
Porto aquí al peu del canó tot l'any, tota la temporada.
Exacte, et mereixes ara el sum de l'any.
M'hauria molestat que m'haguessis exclòs del club mundialístic.
No, no hi havia opció d'això. Si fos golf, encara.
M'he passat de llarg, per cert, 64 partits van 60... ser a Qatar.
És que ara estem no doblant, però gairebé.
Són 40 partits més.
Sí, sí,
sí, són 40 partits més.
Sí, sí. Sergi, com ha anat el primer partit del Mundial, aquest Mèxic-Sud-Àfrica?
Ho has explicat, 2-0, amb gols de Quiñones i Raúl Jiménez. Mèxic obté la primera victòria, partit inaugural. Sud-Àfrica ha acabat el partit amb dos expulsats i Mèxic amb un altre, amb César Montes.
De matinada, a les 4 de la matinada, hi haurà el segon partit.
Corea del Sud, República Txeca, del grup A.
Partits de divendres, per si algú se'ls vol apuntar a la seva agenda.
Canadà-Bòsnia, a les 9, grup B, i Estats Units-Paraguai, a les 3 de la matinada. La matinada del grup D.
La matinada de divendres a dissabte. O sigui, d'aquí a 28 hores, sí. Costa. Més notícies del Mundial, Sergi. Lamine Yamal, per exemple, s'ha entrenat ja amb el grup, amb la selecció espanyola.
I apunta a jugar uns minuts dilluns contra Cap Verd. Abde deixa baixa definitiva durant tot el Mundial. Skins, el lligament lateral intern del genoll dret, es queda sense Mundial. Abde amb el Marroc, eh? S'ho va fent l'últim amistós contra Noruega.
L'ex del Barça.
Sí.
Ara el Betis.
I un ex de la Lliga Espanyola, Aguert de la Reial, també ha caigut per lesió amb la selecció marroquina. L'àrbitre somalí Omar Artan, que havia de xiular el Mundial i a qui no van deixar entrar als Estats Units, ha estat escollit per la UEFA per xiular la pròxima Supercopa d'Europa entre el PSG i l'Aston Villa. Serà a l'agost a Leipzig un àrbitre africà xiulant la Supercopa d'Europa.
Somali, concretament, el que no han deixat entrar als Estats Units per dirigir partits al Mundial. Fora del Mundial, Sergi, el Madrid ha fet oficial que Mourinho és el seu nou entrenador.
Comunicat oficial aquest vespre, el Madrid firma 3 temporades amb Mourinho fins al 2029 i a Madrid comença a sonar el nom de Bernardo Silva pel Club Blanc.
Déu-n'hi-do. Aquest vespre al Palau, el Barça ha tornat a guanyar el Tenerife a l'ACB.
I ha col·locat el 2-0 a la semifinal de l'ACB. Barça 97, Tenerife 89. Ha guanyat de 9 punts l'equip blaugrana. Es queda una victòria de la final de l'ACB. El tercer partit de la sèrie és dissabte, al vespre, a les 8, a la pista del Tenerife. El Joventut de Badalona juga demà a València, el segon partit de l'altra semifinal, després de perdre el primer a la pròrroga.
L'Atlètic Barceloneta, gran notícia, jugarà la final de la Champions de Waterpolo.
Per segona vegada a la seva història, el Barceloneta s'ha imposat als penals a la semifinal davant del Ferencváros, hongarès, campió de les últimes dues Champions.
I contra qui jugarà la final?
Contra el Prorreco italià, que s'ha desfet de l'Olimpiakos a l'altra semifinal.
Tenim la Fórmula 1 a Catalunya, diumenge, gran premi al circuit.
Sí, avui ja hi ha hagut molt de moviment, milers d'aficionats que han anat al circuit per veure els pilots de prop, tot i que fins demà no arriba l'activitat a la pista. Avui Fernando Alonso ha anunciat que serà la seva última cursa al circuit català. Demà, a quarts de dues, primers entrenaments lliures, Antonelli arriba al Mundial, arriba a Catalunya com a líder del Mundial.
Cada nit, durant el Mundial, us demanarem que ens expliqueu o bé el vostre record preferit de la història dels Mundials o bé la samarreta que més us agrada de totes les que heu vist de totes les seleccions en gairebé 100 anys. Ja sabeu que ara mateix les samarretes vintage estan molt de moda, sobretot als festivals de música. Podeu enviar, si voleu, el vostre missatge explicant-nos-ho al 607-0709-28. 607-0709-28. Missatges a aquest número. Record o samarreta? Àlex Dalmas, ara sí que et podem saludar.
Hola, bona nit, què tal?
Tu tens alguna samarreta que li tinguis especial estima de totes les que has vist durant els Mundials?
Bé, potser la de Brasil del 2002.
Brasil del 2002, quan van guanyar el cinquè mundial als brasilers. Uri, diumenge regalarem una samarreta vintage molt, molt maca, cortesia de l'Oriol Domènech i del torneig de Legends de Golf patrocinat per Pep Guardiola. Això diumenge.
Perfecte. Ja tens?
La tinc, sí. És la del Milan, blanca, segona equipació, que potser no porta els millors records de la història per alguns, però la samarreta és molt maca. Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, ja sabeu que escoltar la ràdio, o com a mínim sentir-la, sempre és una gran manera d'acabar la jornada. Per si no ho sabíeu, aquesta cançó és l'himne oficial del Mundial. Torna a ser de Shakira i es diu Dai Dai, i crec que la sentirem fins a la sacietat les pròximes setmanes. Mèxic ha guanyat 2-0 a Sud-àfrica. El partit s'ha jugat a l'estadi Azteca, un estadi amb gespa catalana, perquè la gespa de l'Azteca en aquest Mundial és de l'empresa de la Garrotxa Royal Verde, de l'enyorat i estimat Eudald Morera, que ja fa anys que apareix amb la gespa Royal Verde als camps del Mundial, i aquí ho celebrem. A veure, algú ha pogut seguir la cerimònia d'inauguració del Mundial a l'estadi Azteca? Em sembla que ha cantat Shakira i Andrea Bocelli.
I Manà.
Manà, és veritat, sí, que ha coincidit amb el Tot Costa. Heu estat crítics amb Manà, com si...
No, crítics no, simplement estàvem parlant de cultura ancestral mexicana, i els Manà són cultura ancestral mexicana de l'època dels dinosaures.
Des de fa 30 anys, o sigui, no està malament.
És segle XX, com t'agrada tu, Costa.
Escolta'm, Bad Bunny van reaparèixer fa no gaire, i cada entrada valia a preu de Bad Bunny.
Jo vaig anar a un concert de Manà un dia.
Ostres.
Mira que no hi ha anat a gaires concerts.
Però és que són èxit garantit, Manà. Sempre tenim una festa.
Sí, però era el paleolític o neolític, Ricard?
Era, et diré, 2000... Fa 20 anys.
Fa 20 anys, paleolític. Sí. Ja encaixava el comentari del Jordi Costa. A veure, de la cerimònia d'inauguració no cal comentar més coses més enllà de Manà. Del partit a la resta, què us ha semblat? Heu pogut seguir aquest Mèxic 2, Sud-àfrica 0?
Home, per començar, per escalfar el Mundial, no? Perquè partit bastant mediocre, decebedora Sud-àfrica, i Mèxic molt clarament superior, però tampoc no per llançar coets. Ha estat una entrada al Mundial a poc silenciosa per anar creixent. La selecció mexicana podia haver fins i tot fet algun gol més.
A mi, vaja, Sud-àfrica... He estat llegint en els últims dies que podia ser la pitjor de les 10 seleccions africanes que compareixen en aquest Mundial, i home, ens faltarà veure les altres 9, però de moment avui no ha fet mèrits per desmuntar aquesta teoria. És veritat, vaja, per mi el pitjor del partit, més que el nivell, ha estat l'arbitratge, perquè de les 3 expulsions n'hi ha 2 que a mi em semblen molt més que discutibles.
La de César Montes, al final, és una falta, impedeix...
Sí, és groga.
És groga,
no? I el clatellot anterior, home, sí, és un clatellot, però és un tio que li fa una obstrucció...
Te'l pots estalviar, vols dir.
Clar, per això... Bé, ja hem començat malament. I Mèxic, mira, no ha estat per tirar coets, però tenint en compte la pressió que acostuma a tenir un dels anfitrions per començar, i especialment a Mèxic, que bé, és una selecció amb més pressió que a nivell, jo crec que no ha estat malament.
M'hauria agradat veure més minuts de Gilberto Mora, perquè n'hem parlat tant, que és el jugador més jove. No sé si durant aquest Mundial li donarà més minuts, però m'hagués vingut de gust, ni que sigui per aquest fet. I després, més enllà que del resultat a la porra, que és un gran resultat, sí, no passarà a la història, crec, dels Mundials, aquest partit. Però estic d'acord amb el que diu el Costa. Per mi, ni la segona ni la tercera són expulsions. Si aquest és el llistó d'aquest Mundial, veurem moltes vermelles.
Mira, dius que no passarà a la història. No el recordarem, però passarà a la història per una dada que havia trobat el Sergi Andreu, i que aquesta victòria de Mèxic ha trencat l'estadística.
Sí, perquè Mèxic, sabeu que és la selecció que més vegades ha obert els Mundials? Amb la d'avui, 8 vegades. Les 7 anteriors no havia guanyat mai. Dos empats i cinc derrotes, per fi, en un partit inaugural, Mèxic ha acabat guanyant aquesta obertura.
Avui es repetia el partit inaugural del 2010,
Sud-Àfrica,
Sud-Àfrica-Mèxic, va acabar amb empat a un, amb gol de Márquez, que és ajudant de Javier Aguirre a la selecció mexicana. Ricard, tu veus arribar molt lluny Mèxic en aquest Mundial, pel fet de ser anfitriona, potser tenen avantatge.
No gaire. Jo crec que potser una eliminatòria, 700-800, jo calculo que... No crec que arribi a quarts de final.
No creus que arribi a quarts de final? Quina és la millor classificació històrica de Mèxic als Mundials?
Quarts de final, any 70, any 86, jugant a casa en tots dos Mundials, suposo que hi té a veure, va caure amb Itàlia als quarts del 70, amb Alemanya als quarts del 86. Per cert, les dues seleccions, Itàlia i Alemanya, van ser finalistes d'aquell Mundial.
Alguna cosa que vulgueu dir, Oriol Domènech, l'ex del Mas, d'aquest Mèxic-Sud-Àfrica?
Jo coincideixo amb tots que Sud-Àfrica molt decepcionant, selecció molt fluixeta, i em quedo amb minoria, per mi la tercera expulsió, per mi és clara, o 1 contra 1, se'n va del jugador i es queda sol davant del porter per xutar, i el jugador i el defensa de Mèxic, Montes, no té cap opció de jugar a la pilota i li fa falta.
Però sol davant del porter...
Va cap a fora, no?
Sí, però
és que això de que va cap a fora també ho sentia els comentaristes de la televisió espanyola, que tu quan dribles d'un jugador pots driblar o cap a dintre o cap a fora, però fer que dribli cap a fora...
Ja, però si te'n vas cap a fora,
no encara es portaria. A veure, li preguntarem a un àrbitre. Carla Borràs, bona nit.
Hola, bona nit.
La Carla Borràs sabeu que és àrbitre de la Federació Catalana de Futbol i analista d'àrbitre a la Catalunya Ràdio, al Tot Gira, els partits del Girona i de l'Espanyol. Has vist aquesta jugada de l'expulsió de César Montes, Carla?
Sí. Jo no estic d'acord amb la... Amb el que, bueno, sí no, perquè hi ha opinions diverses. Jo sí que crec que és vermella.
Sí?
Sí, perquè la direcció, tot i que dieu que se'n va cap a fora, la següent acció ja és el xut i ja pot venir el possible gol. És a dir, està molt encarat a porteria.
Tu ja estàs d'acord amb l'Oriol Domènech, que és una qüestió de punt de vista i de perspectiva i d'opinió personal. Amb la Carla volíem parlar aquesta nit perquè en aquest Mundial entren en vigor algunes normes de reglament noves i també d'aplicació del VAR amb el seu protocol. A la tarda, mentre es preparàvem la intervenció, me n'has dit bàsicament quatre canvis, quatre normes noves.
Sí, i sobretot el que vol fer la IFAB en aquest cas, no, que són els que fan les regles del joc, és impedir que els jugadors perdin temps. És a dir, es vol evitar que hi hagi pèrdues de temps en el futbol, i per tant ho fan de diferents maneres, sobretot amb els canvis de jugadors. És a dir, quan hi ha una substitució, el jugador que surt del terreny de joc, una vegada s'assenyala amb el cartell lluminós, només té 10 segons per abandonar el terreny de joc.
Només 10 segons per...
O sigui, només hi ha 10 segons.
Hauran d'anar a cuita corrents o sortir per la banda més pròxima? I si triguen més, que és targeta groga?
No, és a dir, poden escollir si fer-ho per la línia més propera, que aquesta és el que marca la regla, la normativa, exceptuant les típiques de motius de seguretat, o si hi és un jugador lesionat, doncs que ha d'anar més lentament, no hi ha problema.
I quin és el càstig si no es compleixen els 10 segons?
El càstig és que ells surten, però el substitut no pot entrar fins a la propera interrupció, una vegada hagi passat un minut. És a dir, mínim,
un
estarà
minut
un minut...
inferioritat.
En inferioritat.
Està bé, això. Està ben pensat. Està ben... O sigui, és una mesura que... condiciona el joc i pot condicionar els partits, i tampoc és superdràstica, no es passen de frenada
però sí que hi ha un punt, Xavi, que sí, ha de passar mínim un minut, i una vegada hagi passat aquest minut, a la següent interrupció, si la següent interrupció
pot ser més d'un minut,
és als 3-4 minuts, doncs,
si t'enganxa el Barça de Guardiola que comencen a fer rondos al mig del camp, estàs fins al final dels partits sense
aturar-la.
Sí, a veure, més canvis, Carla.
Més canvis seria doncs, que quan hi ha una atenció mèdica, el jugador que surt a rebre aquesta atenció mèdica ha d'estar mínim un minut fora del terreny de joc. És a dir, ha de passar un minut perquè torni a entrar. Per tant, aquelles accions en què el jugador surt i torna a entrar ràpidament perquè és per una pèrdua de temps, ara haurà d'estar un minut fora del terreny de joc, i per tant haurà de pensar si realment vol que entrin les assistències
sí,
o
però
no.
Si et foten una puntada i et fan mal de debò...
Clar, en aquestes que et fan mal de debò, sí, però en les que són dubtoses, que demanes que entrin perquè aleshores fas perdre el temps, aleshores sí que
això
hauràs de perdre un minut.
Això anirà a criteri de l'àrbitre, eh? No serà per defecte sempre un minut fora quan hi hagi atenció, sinó que si l'àrbitre veu que la puntada és molt greu i ha targeta groga pel rival, el podrà deixar entrar abans.
No, és a dir, sempre mínim un minut fora del terreny de joc. per fer aquesta avaluació del... Bé, del jugador.
I volen anar ràpid també amb els serveis de banda i hem vist que els corners, el VAR hi podrà entrar si l'acció és molt, molt clara. Sempre, eh?
És a dir, sempre que l'acció sigui molt, 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 molt clara, és a dir, que no hi hagi un delay a l'hora de revisar l'acció o que no sigui una acció dubtosa i que es pugui revisar ràpid i que pugui rebre ràpidament per l'intercomunicador, estàs equivocat, era corna o no era corna en aquest cas, sí que es pot modificar. Si és aquell corna que costa de veure i que és una equivocació però que és molt, molt dubtosa o justa, aleshores aquí no es canvia. És a dir, no es pot endarrerir la posada en joc.
No es poden endarrerir la posada en joc. I la revisió dels corners els han d'anar a fer a pantalla?
No, no, no. És a dir, ells ho reben per l'intercomunicador. És això el que volen evitar. És a dir, volen evitar perdre temps, però que si hi ha un corna que s'han equivocat i és molt fàcilment visible, aleshores sí que es pot canviar aquesta decisió.
Carles, pot anul·lar un córner i es pot anul·lar una sacada de porteria?
No, només amb el córner, és a dir...
Només si pots anul·lar un córner?
Només pots anul·lar un córner. Si passa amb un servei de porteria, això sí que no ho pots anul·lar, només seria en un córner.
Molt bé.
O sigui, anul·lar-lo. Si vol dir la pilota va a córner i no ho han vist bé, poden dir, no és córner, servei de porteria. Però si la pilota va fora de porteria i hauria de ser córner, no poden revisar
en
la
jugada. En aquest cas, no. Correcte. Només quan és córner i no. És a dir, concedeixen un córner de manera incorrecta.
D'acord.
Sempre i quan sigui una revisió molt instantània, que això ho veu al VAR ràpidament, i que no es tardi en efectuar-se aquest córner.
Si un davanter xuta, la frega el porter, la frega mínimament, però l'àrbitre i l'assistent no ho veuen i indiquen servei de porteria, això no és revisable.
Aquesta no seria revisable.
Aquesta no és revisable.
Les que sí que són clares, aquelles que són clamoroses, que dius com pot ser que no ho hagi vist, aquesta sí que ràpidament, des del VAR, això ho veuen i
però,
poden avisar l'àrbitre.
Però ens acabes de dir que si assenyalen servei de porteria... no poden tirar enrere i assenyalar córner.
Si assenyalen servei de porteria, no. És un córner que no estigui ben senyalitzat.
D'acord. A veure si ens acabem d'acostumar. Perquè...
Sí, ens haurem d'acabar d'acostumar. I sobretot l'última ja, Xavi, és el servei de banda, que és molt important perquè són 5 segons.
Està bé. Ostres, aquí el Getafe patirà.
Aquí el Getafe patirà perquè aleshores l'àrbitre començarà a fer aquest compte enrere visual, com es fa fins ara, aquesta temporada, quan el porter tenia la pilota a la mà. Són 5 segons visuals, el compte enrere. I si s'accedeix, el servei de banda és per l'equip contrari.
No és una norma, però també hi ha aquesta dels jutges de línia que els avisen quan hi ha un fora de joc, no?
Bé, això és el que porten al braç, que els hi vibra, i si no tenen l'intercomunicador, que molt ràpid els hi donen la...
Però qui els ha vist, al VAR?
Sí. Els del VAR, sí. Els assistents també estan intercomunicats i aleshores des del VAR els hi avisen molt ràpid si és fora de joc o no.
També ja m'ho ha semblat que aquest partit inaugural de Mèxic-Sudàfrica hi ha passat un parell d'ocasions.
Sí, que
el Liner no ha xulat fora de joc i no ha deixat acabar la jugada. A mitja jugada, llavors sí que ha aixecat la bandera perquè l'han avisat.
No està malament això per evitar
aquells excessius.
Sí, correcte. Els centrals ho agrairan.
De totes les mesures, em sembla la més urgent. Les altres ja entenc que la FIFA té neguit perquè es perdi poc temps. Vaja, la FIFA i tothom. Però jo, vaja, no les acabo de veure tan clares aquestes que clamava al cel.
Sí.
Perquè els centrals estaven deixant mitja vida.
Cubarsí, Íñigo Martínez, sí. O Gerard Martínez, anaven bojos. Escolta'm, digues.
Sí, Xavi, deixa'm dir l'última, que aquesta sí que crec que és important i que donarà a parlar-ne, que és les típiques accions, per posar un exemple clar i gràfic, de Vinícius quan s'enfronta amb un jugador i es tapa la boca,
sí.
Que tu saps que hi ha un insult o hi ha una mala paraula. Aquí l'àrbitre pot treure targeta vermella directa.
Sí, sí, que aquesta és la doctrina del jugador aquell del Benfica, sí. Que va tenir l'incident amb Vinícius precisament i el van sancionar. Al final per un insult homòfob,
sí.
Perquè és el que va reconèixer, no resista, però vaja. Gràcies, Carla, bona nit.
A tu, bona nit.
Ah, Aquesta primera nit del Mundial, al Club de la Mitjanit, l'estem passant amb la Sònia Gelmà, que és als Estats Units, amb l'Oriol Domènech, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas formen l'equip titular del Club de la Mitjanit, però durant aquest Mundial comptarem també amb un equip complementari de comentaristes, els anirem presentant aquests dies, i un dels fitxatges és una futbolista en actiu, exjugadora del Barça i que des de fa un temps juga a Mèxic, que és la Bruna Viramala, actual futbolista de l'Amèrica de Mèxic. Bruna, bona nit.
Bona nit.
Com estàs?
Molt bé, vosaltres?
Molt bé, aquí debatent sobre les noves normes. No sé si estaves ja connectada.
Sí, escolta'm. Sí, us estava escoltant.
Molt bé, molt bé. Benvinguda a Catalunya Ràdio i al Mundial del Club de la Mitjanit. Ara mateix, per desgràcia, Bruna, et trobem recuperant-te, tornant-te a recuperar d'una lesió de genoll, eh? Que no...
Sí.
Vaja, no... És la tercera vegada, oi?
Sí.
Com va la recuperació?
Bueno, va ser l'ofici.
Ja.
Bé, molt bé.
Sí?
La veritat és que molt bé.
Molt bé. Bruna, tu vas marxar a Mèxic ja fa un temps, és una de les tres anfitriones del Mundial, i aquesta nit han obert la competició contra Sud-àfrica, han guanyat 2-0, has pogut seguir el partit, què t'ha semblat?
Sí, bueno, la veritat tenia moltes ganes ja de que comencés el Mundial. De fet, bueno, tot aquest any a Mèxic, amb tots els preparatius i tot... Tenia moltes ganes ja de que comencés i bé, un partit on sobretot a la segona part han passat moltíssimes coses, llavors bé que sigui entretingut per l'aficionat també.
Quines expectatives creus que hi ha a Mèxic entre la gent amb la seva selecció, amb la selecció mexicana?
Bueno, estan molt il·lusionats. És veritat que en els últims anys pues, a Mèxic no ha arribat a fases molt llunyanes, però crec que aquest any a casa l'afició pot jugar un gran paper i estan molt il·lusionats. Crec que el partit d'avui vaig escoltar la roda de premsa d'Aguirre que havia inaugurat 7 vegades el Mundial i mai havia guanyat.
Sí, sí.
Avui guanyen, llavors crec que també és, bueno, per ells, bueno, ànims per anar per al Mundial i bueno, crec que pot ser una de les seleccions que pugui donar alguna sorpresa.
A banda de la selecció, es viu el Mundial de manera molt intensa a nivell general entre la població de Mèxic, les seves companyes...
Sí. Jo des que vaig arribar, bueno, de fet, ara es diu Estadi Ciutat de Mèxic, l'Azteca de tota la vida, ja estava en obres i bueno, jo des que vaig arribar fa un any tothom està parlant del Mundial i bueno, tothom tenia moltíssimes ganes de que arribés i poder-lo viure per tercera vegada en aquest país.
És que és la tercera vegada que Mèxic acull un Mundial, aquesta vegada com a coorganitzador, el 70 i el 86, sí. Com a única seu. Jo diria que és l'únic país que té aquest privilegi d'haver viscut el seu territori tres vegades al Mundial. Oi que no?
Sí, ho desconec, però ells estan molt orgullosos, llavors entenc que sí que si no és l'únic, dels pocs.
França dues vegades.
França dues vegades, oi?
Sí, França dues vegades. A veure, una curiositat, Bruna, tu fa un any que ets a Mèxic, quan parles castellà s'ha enganxat algun mot...
Alguna cosa sí.
Sí, l'accent fins i tot, com el Marc Crosas o què?
Alguna cosa sí, perquè al final estàs tot el dia parlant allà amb elles i expressions d'aquestes que utilitzen, doncs al final se t'acaben enganxant. És veritat que aquí, com que parlo català, doncs tampoc es nota tant.
Sí, el Marc Crosas, quan entra al Tot Costa, tampoc se li nota. És quan parla castellà, que sí. Suposo que t'hi has fixat que sí que es nota. Escolta'm, algun jugador mexicà que creguis que ens sorprendrà i molt en aquest Mundial?
Bueno, avui Quiñones fa un partit espectacular, Eric Lira també. A mi, personalment, tinc moltes ganes de veure Gilberto Mora, sí. Que és un nom que ha sonat moltíssim ja fa uns mesos. La veritat, jo tinc moltes ganes de veure'l. L'he vist en seleccions, en subs més petites, però ganes de veure'l amb l'absoluta i veure aquest Mundial. I també tinc ganes de veure Fidalgo, que fins fa poc estava a l'Amèrica, ara van al Betis, però aquí bueno, tenien com el Maguito. L'Amèrica va fer, la veritat, molt bons anys. Jo quan vaig estar aquí, que vaig coincidir amb ell, que el veiem, pues, donava un gran nivell i crec que també pot aportar una mica estabilitat en el mig del camp i també tinc ganes de veure el paper que fa.
Alguna selecció favorita ara tot just que comença el Mundial, Bruna, per tu?
Bueno, tinc moltes ganes de veure Espanya. Crec que, bueno, amb tota la participació culer que hi ha, també és un al·licient. Sí que hi ha, bueno, tinc moltes ganes de veure Argentina, però sí que és veritat que hi ha moltes seleccions que em criden l'atenció. Bueno, França, amb l'atac que té, que a veure com acaba sortint a Portugal amb el mig del camp que té. Llavors, no sé, crec que serà un Mundial molt competit i que a priori pues, té pinta de ser un molt bon Mundial.
I d'aquestes cinc que has citat, hi ha alguna que vegis una miqueta per sobre que la resta?
No ho sé, perquè després del Mundial es basa en detalls i en qui arriba millor físicament i també emocionalment als partits. Sento que hi ha moltes seleccions amb molts jugadors molt potents, però bueno, el futbol ens ha demostrat moltes vegades que on hi ha més noms no sempre ha de guanyar. Llavors, bueno, crec que també és el màgic del futbol de no saber què passarà i amb ganes de veure.
I tant. Programi la mala. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Ja t'anirem trucant durant tot el Mundial aquí al Mundial del Club de la Mitjanit. D'acord? Bona nit.
Gràcies, bona nit.
Us torno a fer l'enquesta sobre la vostra favorita. Us ho vaig preguntar el diumenge passat, però us ho torno a preguntar. Podeu mantenir el pronòstic o el podeu canviar? Aquí no passa res. A veure, per vosaltres, qui és la selecció favorita? Uri.
Jo em vaig dir tres, però avui em mullo jo, perquè tothom em va dir una, diré Espanya.
Espanya. Sònia.
Jo vaig dir França i com a mínim fins la fase de grups ho mantindré.
Costa?
Jo diria que vaig dir Espanya, però i mantinc Espanya. És que ara dubtava si vaig dir França. Crec que no, perquè com que ja la vaig passar a l'Eurocopa, crec que vaig dir Espanya.
Ricard? Portugal. Portugal has dit, Ricard?
Sí.
Et sentim molt, molt baix. No sé si podem resoldre el so del Ricard. Àlex Dalmas?
Jo vaig dir Espanya i em mantinc.
I el Sergi André, que...
També Espanya.
Espanya. Mm. La meva aposta va ser Portugal i la mantinc. L'Àlex Dalmas ha dit que la seva favorita és Espanya, però segur que creu que hi ha més seleccions que potencialment poden guanyar el Mundial. Marxem un moment i quan tornem ens explicarà quines són.
El Club de la Mitjanit, edició mundial. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà. Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
12 de novembre de 1928.
I el número de la sort, el...
9.
Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
Mai cap déu no ha nascut dels mers conceptes escolàstics. De Mòmia, de Joan Brossa.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
La nit dels ignorants s'hereda.
Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
Pot arribar a travessar oceans.
Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
Veu com creixen els seus oients màgics.
Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
I posa la pell de gallina.
A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
És que m'heu posat la pell de gallina.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva al recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
Aquesta veu no és de ningú.
Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
Quina història, mare de Déu.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La millor hora del dia.
Brava per l'equip de la tarda.
És increïble.
El Club de la Mitjanit, edició mundial. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
5 minuts per sobre de 2:15 de la nit, som al Mundial al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, en aquesta primera nit de Mundial, amb la Sònia Gelmà des dels Estats Units i també amb l'Oriol Domènech, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas, també hi ha el Sergi Andreu. S'ha jugat ja el primer partit d'aquest Mundial. Mèxic 2, Sud-àfrica 0. Victòria de Mèxic amb 3 expulsions, una per Mèxic i dues per Sud-àfrica. I havia quedat pendent que l'Àlex Dalmas ens expliqués quines són les 3 seleccions que considera que tenen més opcions de guanyar el Mundial. Ja has dit la primera, la selecció espanyola, Àlex. De menys a més?
De menys a més, vinga. Veureu que estic convençut de que guanya una europea, eh?
Sí.
A la tercera, mira, el meu podi, a la tercera n'he posat a 2. Portugal, que és la teva favorita, sí. Xavi. Crec que coincideixo que té el millor mig del camp del campionat. Té molta capacitat per dominar, crec que és una selecció molt ben entrenada, però no la poso al nivell d'Espanya perquè crec que li falta una mica de punja dalt, no? És a dir, no confio en un estat molt alt de Cristiano, Gonzalo Ramos em queda una mica curt, per tant la situo en el tercer lloc, juntament amb Anglaterra. Crec que Anglaterra té el factor Harry Kane, que em sembla que està en un moment de forma espectacular, sí. No només per al gol, sinó per tot el que genera. Crec que és una plantilla molt física i amb molt dinamisme per les bandes, amb Gordon, amb Saka, i tot el que pugui generar, Kane ho aprofitarà. I crec també que aquell dèficit que sempre ha tingut Anglaterra, que és la capacitat de competir en eliminatòries ja avançades, crec que la inèrcia positiva dels clubs li està ensenyant a competir. Per tant, la poso al tercer lloc. En segon lloc, França. Crec que és la selecció que té millors individualitats, ara ens ho deia la Bruna, de mig del camp cap endavant, sobretot. Pot fer dues davanteres senceres i encara et quedarien fora jugadors com Thuram o com Macliouche. Crec que és una selecció que mai se la pot donar per morta, perquè és de moments, té molta varietat, però no la poso al primer nivell perquè crec que té un mig del camp poc creatiu i que la banqueta no ajuda.
Al tot costa, recordaven que al mig del camp de França encara juga Rabiot.
Sí.
Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do. I la favorita, la selecció espanyola, eh?
I la favorita, la selecció espanyola. Jo crec que és que futbolísticament, és cert el que ens comentava la Bruna, que el Mundial acaba depenent de moltes coses, però futbolísticament és que jo crec que hi ha molta diferència entre Espanya i la resta de seleccions. Crec que és la selecció que és més equip, té una idea de joc molt definida i tothom juga el mateix. Hi han químiques i inèrcies exportades dels clubs. Són 8 jugadors del Barça, però són 3 jugadors també que van coincidir molt temps a la Real Societat, 3 jugadors que van coincidir al Villarreal. Crec que té molt gol, no té un davanter primera espasa, però totes les alternatives que hi ha de mig al camp en endavant tenen molt gol. I després veurem l'estat de Lamin, però a mi em sembla que dos jugadors tan determinants, un binomi com Pedri i Lamin, jo crec que no la té cap selecció ni Argentina en aquest Mundial.
Ara li preguntarem a la Sònia Gelmà per Lamin Yamal, que avui ja ha sortit del camp d'entrenament i ha semblat que entrenament ha entrenat en bones condicions, però us fixeu que quan preguntem per candidates, seleccions amb opcions reals de guanyar el Mundial, si no mai, gairebé mai apareix el Brasil d'Ancelotti. O sigui, a la porra tenim 97 participants aquesta vegada al Mundial. També rècord, Ricard. 97. Ja. Doncs diria que entre les eleccions de selecció guanyadora, que suma uns punts al final, ningú no ha posat el Brasil. Tu, Ricard, fins on la veus a la Brasil d'Ancelotti? Com te l'imagines?
Bueno, jo me l'imagino que farà un bon Mundial. Me l'imagino que pot estar quarts de final i veurem si semifinals, eh? Jo m'espero una bona Brasil, no sé si per optar candidat al títol, però em sobta que de 97, de cop i volta, ningú no hagi pensat en Brasil com a
campió. Ho he de mirar bé, però la majoria són apostes per seleccions europees, però ja no només a la porra, que és una qüestió molt domèstica, és que sense parlar la gent de futbol, i
no surt,
pràcticament no apareix al Brasil.
No.
Algú n'hi posaria algun altre entre les 3, 4 o 5 favorites? Alemanya, no ho sé. Uri, Sònia Costa.
Jo la veritat és que no. Són les que ha comentat l'Àlex són les que a mi em surten. No, evidentment parlem de seleccions de nivell i sobretot d'història, però a mi, per exemple, se'm fa difícil imaginar que Brasil pugui guanyar. No dic que no arribi lluny, ara mateix tampoc tinc clar quin quadre tenen els brasilers, però jo no me la imagino plantant cara ni a Espanya, ni a França, ni a Portugal, i fins i tot si m'afegeixes en un duel de zona, diria que veig millor Argentina que Brasil.
Però l'Argentina la veieu favorita?
No, tampoc. Fins,
pensant que és la vigent campiona, eh?
Sí.
Sònia Uri.
Però clar.
No, jo per mi, Argentina, potser estaria en un segon esglaó amb Brasil, eh? El que passa, precisament, és a dir, crec que Argentina està molt més convençuts d'arribar més lluny que no pas al Brasil, però no els veig fent un gran mundial a l'Argentina i em sembla que el Brasil pot estar per allà.
Jo crec que la diferència entre Argentina i Brasil és la solidesa. És a dir, jo crec que Brasil no la veiem campiona perquè al final és una mida de dos triar més, són cinc partits que has de guanyar i és un equip que penses que en qualsevol partit pot tenir una relliscada. Jo crec que la diferència amb Argentina és que és el mateix bloc, bàsicament, de l'últim mundial que va guanyar, encara està més, si tens Juliana davant, vull dir que jo crec que és un equip bastant sòlid al darrere, porter... Jo crec que si l'Argentina la posaria al nivell de... I l'Argentina sí, al nivell de les millors.
Compte, perquè he trobat una persona que ha apostat per Brasil a la nostra porra. Acaba d'entrar al programa, la Carla Verdés.
Borràs.
Ah, no, la Carla Verdés és qui ha posat al Brasil. Està escoltant el programa.
La productora del,
sí.
De la tarda.
Diu que li ha dit la IA, la intel·ligència artificial, que pot ser la sorpresa.
Home!
La IA
la carrega el diable.
Molta sort.
No menys tingueu la IA mai, eh?
Bueno.
ni els expected goals.
Bé, Carla, bé.
Sergi Andreu, tens a mà l'agenda de partits del Mundial per a les pròximes hores?
Sí, la tenia a mà. Ara ja a les 4, sí. És que estava
liant. Compte que no hagis de trucar, Carla, des del 19 de juliol.
A les 4... Home, obriria programa.
Sí.
A la tarda, deixa'm donar-te una primícia, a la tarda n'hi ha 3 o 4 que han fet tots la porra en via.
Sí?
Sí, perquè m'han aturat a mi per la redacció.
Però i per què els hi surt diferent, si l'han fet tots en via?
No ho sé. No, jo dic els resultats, eh? Els resultats. O sigui, després...
Aviam si han fet la mateixa porra tots.
A veure, Sergi, partidets de les pròximes hores.
Vinga, va, a les 4, Corea, República Txeca. Els txecs tornen a un Mundial 20 anys després, eh? No hi són des del 2006. Corea, un clàssic, 12 participacions. Van fer semis el 2002. La majoria de cops s'han quedat per a la fase de grups.
Espera, qui s'aixeca o qui aguanta despert fins a les 4 del matí? Sònia, tu no comptes perquè estàs
en
l'horari bo per tu.
Serà les meves dades.
A les 4 del matí, Corea, República Txeca. Qui és l'heroi?
No n'hi ha.
Sergi, demà què tenim?
Demà a les 9, Canadà-Bòsnia. Una de les anfitriones al Canadà, amb Alfonso Davis, Buchanan, Jonathan David... Bé, tercera participació del Canadà en un Mundial. Contra Bòsnia, segona participació, l'última és el 2014. Per cert, una dada curiosa, és la selecció més alta del Mundial, Bòsnia, amb Zeko... i 15 dels 26 jugadors que han nascut a l'estranger.
Això és per culpa de la guerra dels Balcans, per la generació en caixa. Matinada, divendres a dissabte, a les 3 hi ha el debut d'una altra de les anfitriones.
Sí, la selecció de Mauricio Pochettino als Estats Units, amb 12 participacions, també és un clàssic. Dels últims 10 mundials només se n'ha perdut un.
Contra qui juga?
Contra Paraguai.
0-0 assegurat.
Sí, tu creus?
No, Paraguai és la reina.
Els 3 partits...
Dels marcadors curts, sí.
Hosti, jo m'ho podria haver dit abans, això. Jo no sé què he posat abans.
Sí. A veure...
De Pochettino hi ha un català al cos tècnic, Toni Jiménez.
Sí, l'exporter de l'Espanyol, sí.
Sí, en Pochettino. Sí,
a veure... I el Jesús Pérez, no?
Encara hi és, sí.
Català.
Sí,
jo diria que sí.
És de Tarragona,
Del Camp de Tarragona. Sí. Connectem ara amb l'Oriol Serra, que és el corresponsal de Catalunya Ràdio als Estats Units, que també ens ajudarà a seguir el Mundial aquestes setmanes. Oriol Serra, bona nit.
Hola, bona nit, com esteu?
Ets a Washington, eh?
Jo sóc a Washington, passant molta calor i no vull pensar en la calor que passaran els jugadors a Texas, a Califòrnia, a Mèxic mateix, perquè aquí a Washington, on no hi haurà cap partit, per cert, però estem passant molta calor, eh? Estem a més de 34 graus, amb una
humitat. A Washington, sí.
Aquí terrible. Hi ha moltíssima humitat. I bé...
Hi ha ambient de Mundial a tot el país, als Estats Units?
No, no. El Mundial... És que està tan escampat geogràficament, aquest Mundial, que parlar d'ambient al país és impossible. Clar, evidentment, a les ciutats, aquestes 11 ciutats dels Estats Units on es faran partits, doncs hi haurà un ambient lògic al voltant dels estadis, però fins i tot així m'atreviria a dir que no serà res com el que coneixem quan el Mundial s'ha celebrat a Europa, evidentment, no? I bé, a més hi ha la qüestió del soccer, no? Que tampoc no és el futbol, aquí no és l'esport predominant. Sí que està vivint un auge, jo diria que sobretot arran del fenomen Messi. Clar. Sembla que sigui una banalitat, però és que realment Messi ha arrossegat a moltíssima canalla a jugar a futbol aquí en aquest país. I després hi ha una qüestió que és la de la seguretat. La seguretat física ha fet que molts pares nord-americans hagin descobert que a través del futbol també hi poden haver lesions, però hi poden haver aquelles lesions, sobretot al cap,
cervicals,
cops al cap,
també, no?
Cervicals, molt greus, que hi ha doncs, amb el futbol americà.
Sí,
no?
Sí.
I això, doncs, d'una banda, tenim un futbol europeu aquí, que ja sabeu que és el soccer, que ha tingut molt d'èxit entre les noies. És un esport molt femení, el futbol, aquí als Estats Units. I després, doncs, una generació de nois, de nens, que estan jugant a futbol i que cada cop doncs, omplen més clubs. Però és realment un fenomen molt, molt diferent al que vivim a Europa. És a dir, un club de futbol de nens, infantil, aquí als Estats Units, que estigui a la lliga que en diuen Travel, que vol dir que viatgen per 3 o 4 estats de la seva zona geogràfica, la quota, no sé com esteu a Catalunya, però aquí la quota pot arribar als $3,000 per temporada tranquil·lament.
Home, una mica
no estem parlant de Barça Academy.
Sí, sí. Suposo que ho dius per experiència pròpia. Escolta'm,
La
selecció dels Estats Units que dirigeix Mauricio Pochettino, amb Toni Fernández,
Jiménez,
com estic avui, i Jesús... Ajudeu-me.
Rodríguez?
No. Jesús Pérez?
Pérez.
Sí, sí, sí. La gent la segueix molt, segueixen molt els partits, confien en que puguin fer un bon paper als ciutadans nord-americans, Uri?
Bé, la gent que està posada en el futbol té il·lusió en aquesta selecció, més enllà del seleccionador, que jo crec que si féssim una enquesta molt poca gent et sabria dir el nom del seleccionador dels Estats Units, però sí que hi ha molta confiança en un equip que és diferent dels equips que havien participat anteriorment al Mundial. Veiem un equip amb molts més professionals que han fet el salt a Europa. Hi ha una estrella indiscutible que és Christian Pulisic, ho dic bé, això?
Pulisic.
Pulisic, sí.
Que estava al Milan.
Correcte. I bé, hi ha il·lusió. En diuen la Golden Generation del futbol aquí als Estats Units i crec que entre doncs, la gent d'aquest país que està interessada en el futbol europeu, aquí doncs, hi haurà seguiment d'aquest primer partit, però evidentment no serà doncs, com ahir amb la final de la NBA entre els Knicks i els Spurs, no? O sigui, sempre salvant distàncies. I parlant de distàncies, doncs, això que us deia, no? Que clar, que tenim aquí el gran drama d'hotels, avions, visats, controls d'immigració, etc, preus disparats dels tíquets de les entrades,
sí, sí.
Una veritable llàstima, no? Perquè aquesta avarícia de la FIFA doncs, també ha fet que molts estadis tindran llacunes molt importants de públic. Recordo el partit mateix, que havia de ser el gran partit de la temporada aquí a la zona de Washington, D.C. i de Baltimore, Maryland i tal, que era la visita de l'Inter de Miami per jugar aquí a Washington, es va fer a l'estadi de futbol americà de Baltimore, perquè, evidentment, l'estadi de Washington quedava petit, i vam veure, hosti, unes llacunes, unes clapes de seients buits molt tristes, i això és degut a aquesta cultura del preu dinàmic, no? Que fa doncs, que, seguint l'oferta i la demanda, i el fet que la revenda aquí és legal, doncs clar, això fa que hi hagi empreses que acaparen grans quantitats de tíquets que després doncs, no s'acaben venent, i aleshores, doncs, en fi, penso que la realització de televisió tindrà molta feina a amagar aquesta imatge bastant trista.
Segur que ho aconsegueixen. Oriol Serra, moltes gràcies. Anem parlant.
Vinga, bona nit.
Sergi Andreu, tens amb el calendari dels primers partits de les seleccions més importants?
Mira, la primera que debutarà de les importants és Brasil, diumenge a les 12 de la nit, la nit de dissabte a diumenge. Ens haurem d'acostumar a parlar de les nits d'un lloc o l'altre.
Sí.
La nit de dissabte a diumenge a 12 de la nit, Brasil-Marroc.
Sí.
Alemanya-Curaçao, diumenge a les 7. Espanya-Cap Verd, dilluns a les 6.
Sí.
França-Senegal, dimarts a les 9. Argentina-Algèria, la matinada de dimarts a dimecres a les 3. Portugal-Congo, República Democràtica del Congo, dimecres a 7 de la tarda.
Qui juga al Congo?
Piquel.
Piquel de l'Espanyol.
Charles Piquel, sí, sí. I Anglaterra-Croàcia, dimecres a les 10.
Anglaterra-Croàcia, que és un molt bon partit. Gairebé una setmana falta per aquest partit que tancarà la primera jornada. Déu-n'hi-do, eh? Sí. Els timings d'aquest Mundial amb tantes seleccions. Totes les zones que has dit són a Catalunya, oi?
Sí, sí.
A veure, la selecció espanyola ha debutat dilluns, has dit, a les 6 de la tarda contra Cap Verd, sí, a Atlanta. Sònia, quin ambient, molt triomfalisme a la concentració de la selecció espanyola?
Sí, creuen que arribaran lluny. Jo no et diria que es pensen que guanyaran el Mundial o no, que estan convençuts, però hi ha la sensació que aquesta selecció de Luis de la Fuente juga molt bé a futbol, confien... Mira, una de les coses que el Ricard sempre diu aquests últims dies, de veure com arriba a la Lamine Yamal. Clar, una cosa és tenir-lo i una altra cosa és en quines condicions després de la lesió, però és cert que la fase de grups de la selecció espanyola no és especialment exigent, per tant, es pot anar posant a to.
És Cap Verd, sí, sí, el primer partit, Aràbia Saudita el segon, i el tercer, on aparentment s'han de jugar la primera plaça d'oro, que és important, contra l'Uruguai. Dic que és important perquè si acaben el segon del grup d'Espanya, pot jugar contra l'Argentina, sí, als setzens de final, que és una, sí, criba, sí, sí, importantíssima.
Clar, o pots quedar primer i que Argentina quedi segon també, i aleshores sí, igualment sí, t'hi enfrontes. Sí. Sí, sí.
Avui la Minja s'ha entrenat amb el grup, ens has enviat imatges, ens ho has explicat, com a mínim l'estona que us han deixat veure de l'entrenament, se'l veia bé.
Sí, sí, se'l veia molt bé perquè han estat fent a més després rondos, que és l'estona que hem pogut veure, eh? I probablement jo crec que la lesió, la precaució que pren més és a l'hora de xutar, i això no ho hem vist, si ja està xutant amb normalitat o no. Però en el rondo sí que se'l veia, li ha tocat estar dins, li ha tocat estar fora i ho donava tot per intentar evitar, diríem que, parar en el cas de quan estava fora. Per tant, l'hem vist bé.
I veient-lo bé, el que sembla és que dilluns...
La sensació és que això jugarà uns minuts, sí. La sensació és que jugarà uns minuts, no, evidentment no serà titular, però que sí que jugarà uns minuts contra Cap Verd. T'haig de dir que hi ha un factor bastant important, que és que els dos primers partits de la selecció espanyola són a Atlanta,
sí,
en un estadi cobert, climatitzat. Per tant, aquesta calor que està fent als Estats Units i que estem vivint als entrenaments de la selecció espanyola, els està venint aquí, vivint aquí a Chattanooga, no patiran tant durant el partit. I, per tant, tot i que...
Muscularment, jo... la fatiga triga una mica més a arribar, quan les condicions,
exacte,
no són tan extremes.
Que tampoc crec que jugui més d'un quart d'hora, 20 minuts. Eh? Mira, potser demà li podem preguntar a algun responsable de la Federació Espanyola sobre aquest tema.
Home, i ets allà per... Què vols dir? No t'acabo d'entendre.
Que potser demà tenim una entrevista amb algú i li podem preguntar, sí, sí.
Algú que mana.
Algú que mana, sí.
Caranca.
Bé, Caranca, ja li vam preguntar
esportiu
en roda de premsa ahir, ja ens va atendre, sí, sí, va dir que no hi havia pacte ni res, vull dir que depenia tot de Luis de la Fuente, i per tant tocarà anar a preguntar-li a ell, potser, no?
A veure, molt ràpid, quin Mundial espereu per Lamine? De 0 a 10, Uri.
8,5.
8,5, o sigui, bon Mundial,
I no dic 10 perquè ve d'una lesió. Sí, amb un Lamine normal et diríem 10, però em fa dubtar el tema de la nació.
Un 8,5 de Lamine Yamal és un nivell altíssim, eh? Jordi?
Jo sóc una mica més prudent. Jo començaré amb el 7 i a veure com el veiem.
Però el veieu com a la figura del Mundial?
És que porta dos mesos inactiu.
Yeah.
Jo tinc... És com si vingués de dues vacances seguides. És veritat que ell va dir fa uns dies que això li servia per estar molt fresc de cames, però també de cap, i això és important. Però a mi, clar, no sé quan tardarà en agafar el ritme i sobretot el seu millor nivell.
Mm-hmm. Ricard, Àlex...
Clar. Jo no m'espero gaire. Tinc la sensació que, com diu el Jordi, és una inactivitat que ha d'anar assumint. És veritat que el campionat li permet anar de menys a més, però és que em fa por una mica que la Lamine Yamal es converteixi en l'icona del resultat de la selecció espanyola, tant en positiu com en negatiu. No li hauria de tocar, jo crec, encara per edat, i sobretot ho dic en el cas de que la selecció espanyola li vagi malament, seria molt fàcil apuntar contra la Minya Mal i no arriba en les millors condicions. Em quedo amb el 7 del Jordi.
Àlex?
Jo li poso un 8, entre el 8 i el 9, eh? Jo sí l'espero decisiu en quant a fets. Espero una primera part de Mundial normal, de la ment, però una segona part de Mundial boníssima. Crec que, com dèieu ara, aquest increment de dies l'afavoreix a ell i l'afavoreix al Barça, perquè no es pugui precipitar. I hem de pensar que el camí cap al campionat en aquest Mundial té un partit més. Per tant, els últims 5 partits, si veiem una molt bona versió de Lamine, pot ser l'home del Mundial. També.
Abans eren 7 partits per guanyar el Mundial i ara en són 8 amb aquesta ronda que s'ha sumat amb els 700 de final. Us he d'acomiadar, us acomiado ja. Això serà llarg, seran 31 dies. Descanseu, demà hi tornem i anem parlant. Sònia, fins demà.
Fins demà, bona nit.
Gràcies també a l'Oriol Domènech, al Jordi Costa, al Ricard Torquemada i a l'Àlex Dalmas. Fins demà.
Adéu, bona abraçada.
Fins demà. Això és el Club de la Mitjanit, el Mundial, el Club de la Mitjanit, però també tenim espai per al bàsquet i per al waterpolo. Bàsquet. Aquest vespre s'ha jugat el segon partit de la semifinal de la Lliga ACB al Palau Blaugrana. El Barça ha tornat a guanyar el Tenerife. Ernest Macià, bona nit.
Com estem, Xavi?
Molt bé, 2-0.
Sí, 2-0. Un equip que aquest any ha destituït entrenador, que s'ha lesionat pràcticament tothom i estava curt d'efectius, doncs és a un partit de jugar a la final. Increïble.
Ho té molt bé. El Barça, quan és el tercer partit?
Dissabte. Si guanya dissabte Tenerife, i més li val perquè van justos de gasolina, doncs es plantaran a la final i tindran uns dies per preparar aquesta final contra, veurem si Penya o València.
L'Austràlia Patty Mills, base de Tenerife, ex-NBA, boníssim. Sí. Quants punts ha fet avui?
37.
37, sí, sí. La criatureta.
Que són els anys que crec que té.
Sí, sí, en té 37, doncs, sí, però és molt bo.
I té un anell de la NBA campió amb el San Antonio Spurs.
Sí, sí.
Vull dir,
amb
Popovic,
fora de sèrie. Sí, és un fora de sèrie. Ernest, gràcies.
Déu vagi bé, Xavi.
No, no, digue't, demà la penya, eh? Demà la penya València, el segon partit.
Exactament, sí, sí, buscant l'empat.
Molt bé, gràcies, Ernest.
Adéu, Xavi.
Waterpolo, David Ubach, bona nit.
Bona nit, Xavi, què tal?
Història, la que ha aconseguit fer l'Atlètic Barceloneta classificant-se per la final de la Champions.
Sí, sí, no és exagerar, perquè jugarà la seva segona final de la seva història de la Champions, després de la del 2014, en què va guanyar l'únic títol que té a les seves vitrines, l'única Champions de l'Atlètic Barceloneta. Va ser aleshores amb el primer any del seu tècnic de llavors, Xus Martín. Fran Fernández és el primer any que dirigeix l'Atlètic Barceloneta. Avui, als penals, amb molt patiment, però ha derrotat el Ferencvaros, el campió de les dues últimes edicions. El conjunt mariner, en un partit molt complet, Unai Aguirre, el porter estel·lar, ha patit per classificar-se en els penals que l'any passat li van ser esquius, i ara s'enfrontarà dissabte al Prorreco italià, que ha tingut una semifinal més còmoda contra l'Olympiacos grec.
Quines opcions hi dones a l'Atlètic Barceloneta dissabte?
Doncs prous. No et diré el 50%, però gairebé, perquè si avui ha estat capaç d'eliminar el Ferencvaros, ha estat als penals, però el dominador del partit ha estat el Barceloneta, i inclús amb certa ajuda arbitral cap al Ferencvaros, ho pot tornar a fer amb el Prorreco dissabte.
Sempre. Dissabte a les 9 la final?
A les 8. A les 9 del vespre. Sí, a les 8 és el Tenerife-Barça, sí, que s'encavalcaran una mica.
Dissabte a les 9 del vespre, la final de la Champions de Waterpolo entre l'Atlètic Barceloneta i el Prorreco italià. Gràcies, David, bona nit.
Bona nit.
Record o samarreta?
Us ho dèiem al principi, cada nit durant tot el Mundial escoltarem algú explicant-nos o bé el seu record preferit dels Mundials o bé dient-nos quina és la samarreta que més li agrada de tota la història dels Mundials. Ja sabeu que les samarretes vintage de futbol estan molt de moda i podeu participar enviant un missatge de veu al 607-0709-28 i ja hem rebut el primer missatge, a veure què hi diu.
Soc el Jaime Segura i la meva samarreta preferida de la història dels Mundials és la de Camerún al Mundial 94. Que, per cert, tinc a casa una col·lecció amb totes les samarretes de les seleccions del Mundial del 94, tant les locals com les visitants, i en especial la de Camerún, perquè vaig aconseguir una samarreta Match Worn del Mundial utilitzada per un propi jugador.
La samarreta de Camerún del Mundial del 94, la veritat és que no la tinc fixada, la buscarem. Jaime Segura diu que té la col·lecció de samarretes de totes Déu les samarretes, de totes les seleccions del Mundial 94, primera i segona equipació.
Déu-n'hi-do, quin crac, tu.
M'encantaria veure-la.
Sí, sí.
say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA.
Moment de tancar el primer club de la mitjanit, edició mundial, i cada nit ho farem amb una cançó que té a veure amb la història dels mundials, seleccionada pel Salva Pou, responsable tècnic del programa, també del Tot Costa. Avui a l'estrena la cançó oficial del mundial. La cançó oficial d'aquest mundial, que no és la de Shakira, l'han estrenat avui a la inauguració, i és d'Andrea Bocelli, David Guetta i les cantants Megan Thee Stallion i EJ. La cançó es diu DNA, la cançó oficial del Mundial. Bona nit i que descanseu, si és que no us quedeu a veure Corea, República Txeca, comença a les 4 de la matinada. Porteu-vos bé i passeu-ho millor. Fins demà. Tot ha sigut.